Ets artista i vols donar a conèixer el teu talent? 21a Bienal d'Art Contemporani, un espai de difusió i exposició de l'art fet per joves. Presenta la teva obra abans del 3 de juny. Més informació a www.canals-art.com/bienaldart. Cugat.cat. La vida és local.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
És diumenge al vespre, la jornada esportiva ja ha acabat i ja només queda a l'horitzó el soroll del despertador que estrenarà una nova i dura setmana. No, encara queda la traca final del cap de setmana, amb tots els protagonistes de la jornada esportiva, el repàs dels partits, les classificacions i, sobretot, una gran dosi d'energia. Tot a l'Esport en Marxa, de 8 a 9, al 91.5 de la FM i a Cugat.cat.
Vamos, tatami, fuerza y confianza! Vamos, tatami, fuerza y confianza!
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, avui és dijous i això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquest programa avui estarà vestit de jazz. Vestit de jazz perquè tindrem un convidat que és un gran trompeta i, a més, a l'homilia parlarem també d'una altra trompeta. Per tant, abans... l'homilia de Molta Comèdia. Avui, Chet Baker, la trompeta més humana. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. El diumenge passat, dia 13, es van complir 30 anys de la mort d'un dels músics i cantants de jazz més controvertits i famosos en el món sencer, Chet Baker. Una mort qualificada com a accident per uns, s'havia deixat la clau de l'habitació d'un hotel d'Amsterdam i va intentar passar d'una habitació a una altra per la façana, fins caure i estrellar-se al terra, des d'un cinquè pis, i per altres, com un suïcidi induït, una estranya manera de dir assassinat, per part d'un camell que estava cansat de la seva morositat. Chet Baker tenia 59 anys. Havia nascut a Yale, Oklahoma, l'any 1929, però la seva figura, el seu aspecte, sobretot el seu rostre com tallat a navalla, era, aleshores, el d'un vell decrèpit que només es revifava quan començava a tocar la seva trompeta. Els últims anys assegut en una cadira a l'escenari perquè, probablement, el seu estat físic no el deixava fer-ho dret una llarga estona. Imatges d'un dels seus concerts a Barcelona amb un palau de la música absolutament ple a vessar, del 5 de novembre de 1981, el mostren així, assegut i amb tot... el seu so, la seva capacitat per entusiasmar el públic era evident. Baker tenia una màgia sonora, que no es pot comparar amb figures com Miles Davis o Louis Armstrong. I cito expressament dues figures a les antípodes cadascuna d'elles, sinó per la seva capacitat per aconseguir una sonoritat impecable, dolça i sensual. La mateixa, sens dubte, que tenia quan cantava, una activitat que molts desconeixien i que va ser la inicial en la seva carrera inclús quan era un nen, i que en els darrers anys es va convertir aquest cant en un balboteig inconfusible. Però és obvi que ni els èxits milionaris en gravacions, més d'un centenar de discos, ni el seu atractiu físic que li proporcionava múltiples relacions amoroses amb dones de tot tipus i edats, li havien dit en el seu millor moment, el llems dint de la trompeta, ni les contínues gires per tots els Estats Units i en els darrers anys bàsicament per tota Europa aconseguien alliberar-lo de la seva addicció a l'heroïna que l'acompanyaria des de sempre. Casat dues vegades, amb relacions, com deia, contínues amb dones que pretenien sempre alliberar-lo i fer-lo feliç, Chet Baker va ser un etern insatisfet que cercava la plenitud en un art que el deixava generalment sol a l'escenari amb la companyia d'un contrabaix i una bateria. Només en una època de la seva vida va actuar amb un grup més important en nombre i assolint el protagonisme en la companyia del saxo Jerry Mulligan. Tinc un vinil de l'any 1953 titulat At Last Miles Davis and the Lighthouse All Stars, on hi ha una foto amb els tres grans de la gravació. Una gravació en directe, Chet Baker, Miles Davis i Howard Ramsey, baixista i líder del grup d'aquelles actuacions a Hermosa Beach, a Califòrnia. Baker té, doncs, en aquesta foto 24 anys i ja està considerat una figura important, però la mirada cap a Miles Davis és descriptiva d'una admiració i, sembla, una enveja que segurament el va fer desgraciat tota la seva vida. Perquè els èxits, la fama, els amors volàtils, no poden mai assegurar la felicitat o l'acceptació d'un mateix. Amén. Thank you. Estem escoltant The Night Has a Thousand Eyes del Matthew Simon Quartet i com hem escoltat la música, ara escoltem-lo amb ell mateix, en directe. El proper dijous torna a obrir el Mercantic Jazz. Jazz els dijous al Mercantic altra vegada i esperem que sigui per molt temps. Aquesta almenys és la idea, aquesta com a mínim seria la intenció de la gent de Mercantic. I per començar aquesta sèrie nova de Jazz els dijous tenim el Matthew Simon Quartet. I a nosaltres no tenim el quartet, però tenim el Matthew Simon.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé, molt feliç d'estar aquí.
I content, suposo, i content, suposo, de pensar que tornen altra vegada els dijous de jazz al Mercantic.
Bueno, clar, nosaltres estem sempre en favor a qualsevol signe de cultura en directe, en aquest cas música. Òbviament estem encantats aquí a Sant Cugat, tornem a tenir el Mercantic funcionant al Siglo.
A veure si això dura, perquè la idea seria que tingués una durada d'uns 4 anys, almenys aquest primer projecte.
Exacte.
I esperem que això efectivament es compleixi.
Exacte, esperem que el meu grup, diguem, no obre i tanca una temporada de jazz allà.
Vosaltres, precisament en el Mercantic, vau presentar el Continental Blues.
Sí, fa temps.
Un parell d'anys, potser?
Algo així.
Un parell d'anys. I, de fet, torneu amb el quartet, tornes amb el quartet, però amb algun canvi.
Exacte. Estarà Oriol González a la bateria i jo a la trompeta. I al lloc de Federico Massanti, al piano, tindrem el Xavi Algans, el gran Xavi Algans de Terrassa, i al contrabaix tindrem el Rai Ferrer, al lloc de Manuel Capovicas, que està de gira.
Bueno, reuniu sempre de bona gent,
Sí, aquesta la veritat.
Jo no recordo malament si en l'últim festival de Terrassa de jazz que vau fer una intervenció en què hi havia alguna gent, hi havia alguns d'aquí de Sant Cugat.
Sí, també, sí.
Contrabaixista.
Sí, sí, vam tocar amb el Pau, que va guanyar el Jazz Terrassa Man d'aquest any. I vam estar molt contents de poder-li...
Jo penso que el món del jazz, el món dels músics de jazz, és un món de sobretot, i no podria ser d'altra manera, un món d'amics.
Sol ser-ho, sí. I ens agrada poder treballar amb gent que respectem tant professionalment com a persones.
I més el jazz presenta una qualitat, una característica, penso, que és aquesta dita improvisació com a forma normal. Ara, jo penso que a vegades és una improvisació fins a cert punt,
Sí, tenim
però que realment dona aquesta possibilitat d'ajuntar-vos a gent que a vegades fa, per dir alguna cosa, mig any, un any que no heu tocat junts, però en canvi, una vegada situats en l'escenari, això funciona.
Pensa que en realitat el que és el jazz és una conversació entre els músics, en el qual nosaltres coneixem el tema del qual s'ha de parlar, que és un tema musical, i per tenir converses divertides pues normalment escolleixes els teus amics, i això és una mica el que fem nosaltres, perquè de fet és crec que una bona definició del jazz és comunicació. Estem parlant nosaltres entre nosaltres amb les normes en regla, ortografia, vocabulari, etc, però si som amics pues és millor, perquè ens entenem millor.
I en algun moment pot sorgir un tipus de problema.
Sí, bueno, sí, és sí, sí.
Jo avui...
Però siguem amics, doncs més o menys intentem trobar una solució amigable, diguem-la, una solució amigable al problema que hi pugui haver.
En aquest cas, amb aquest concert del dijous vinent, quin tipus de repertori portareu?
Pues tornaré a presentar el CD i farem... El que faig normalment amb les meves actuacions és un concert dedicat als trompetistes que jo he estat escoltant tota la meva vida. Entonces, cada tema va dedicat a un trompetista del qual la gran majoria, pues, la gent, si són una mica amants del jazz, pues, els coneixeran, alguns més, alguns menys, però són tots dedicats a trompetistes.
Bueno, jo abans de la homilia que he fet, abans de començar la teva conversa, parlava precisament de que el dia 13 es van complir els 30 anys de la mort de Chet Baker.
Sí, senyor.
I una mort accidentada, que no sí. se sap exactament
com va ser, però bueno.
Hi ha diferents versions. Chet Baker és un trompetista per tu dels importants?
Sí, sí, sí. Trompetista quan era jove i més endavant pues, un músic icònic, diguem, per nosaltres, sí. El seu lirisme era espectacular.
I a més a més era cantant.
Però... cantant, i jo el vaig veure en directe una vegada i se sentava al piano, que no sabia tocar piano, però sortia la mateixa música del piano que quan canta o quan toca.
Seguint amb aquesta línia, quins són els trompetistes que a tu et suggereixen més, t'emocionen més, i per tant aquests que d'alguna manera reinterpretes més?
A veure, Miles Davis, òbviament, perquè no es... a la meva època no podies estar en el jazz sense tenir-lo com a referent. Dizzy Gillespie, Clifford Brown, Clark Terry, Blue Mitchell, Oscar Brashear, qui em falta? Bueno, en tots els antics, Harry Sweets Edison, i Bobby Shue, que és un mentor meu.
Dels moderns, Marsalis, per exemple?
És que Marsalis va sortir molt més tard.
Sí, dels moderns, dels últims.
I, i per tant, jo de petit no l'escoltava perquè ell no hi era. I tots aquests que nombro és gent que escoltava quan era petit, creixent, aprenent tant la trompeta com el llenguatge del jazz. I forçosament no poden ser els joves o els més joves que jo. Hi ha altres molts joves molt bons que poden ser referents, però són més referents als meus alumnes i de la gent que està creixent ara. Perquè és... per necessitat, nosaltres tenim la gent a qui escoltàvem. I si escoltes els que jo he nombrat, pues també ells tenien els seus que escoltaven en aquella època. I els anteriors quasi ja no, perquè era al principi.
Però... tu has explicat, has dit, ara has parlat dels teus alumnes, i tu en aquest moment estàs de professor a l'ESMUC, a Barcelona.
Estic en l'ESMUC a Barcelona i també en el Conservatori Superior del Liceu.
I estàs fent classes de...
trompeta jazz e improvisació.
De improvisació.
I combos. Sí, però molta part de les classes són producció de so, o sigui, clàssic, com tocar la trompeta. Perquè si no tenim l'instrument bé... és molt difícil comunicar si no tenim la tècnica necessària com per poder tocar la música que nosaltres sentim al cap. I per tant hem de tenir un domini sobre l'instrument i sobre l'oïda, educació d'oïda, coses d'aquest tipus, perquè quan jo senti una melodia al cap sigui capaç d'expressar-lo a través de l'instrument.
Tu has estat també de forma regular a l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
Sí, de fet segueixo allà, el que passa és que moltes vegades no puc estar per dificultat de coordinar horaris. Sí, tinc clar. Problema de vegades horaris. Bueno,
aquesta presència en un clàssic, que hi ha unes referències a vegades que són enganyoses, no? Perquè la música és la música, penso jo.
Bueno.
Llavors, clar, hi ha una música arreglada, podríem dir, una música que està tancada, que s'ha de fer precisament d'aquella música i d'aquella manera, i el jazz el que està dient és una altra cosa. Està dient, a partir d'aquesta melodia, a partir d'aquí, comença tu a fer la teva pròpia melodia a partir d'aquí.
Sí, de totes maneres ho he pensat molt, això, i una orquestra simfònica és gran, clar, són entre 80 o 100 persones, i si tinguéssim una big band de 80 persones també hauríem d'estar bastant reglats, diguem, amb trossos que són més lliures.
Com vegi, o Duke Ellington anaven amb aquesta línia, no?
Sí,
no arribaven, bueno, clar, no arribaven a 80, però en tenien 40 i 30 i pico.
Sí, i el que crec que és la gran diferència és grup gran o grup petit. I el jazz, clar, quan és grup petit, doncs tenim molta més capacitat de decisió. a veure, un quartet de corda poden fer moltes més variacions que no pas una orquestra simfònica. De totes maneres, clar, la música antiga és música improvisada, després ve l'època de la música clàssica, que és molt menys, i després ve el jazz, que també és una música improvisada. I aquí el que defineix una mica les diferències és el fet de poder expressar-se creant... improvisació és una paraula potser equivocada, jo potser seria millor dir composició instantània. Perquè de fet improvisar no improvisem, hi ha unes normes i unes regles que estem seguint en tot moment, com és l'harmonia, les melodies, el tempo, el swing, donde no sé què...
I, clar, tenim unes pautes ha, on intervé ha... un i a continuació intervé l'altre.
Exacte.
I per tant vol dir que hi ha aquest joc de conversa que deies tu, més que és amb música, no?
Exactament.
Però està claríssim és una mica el que estem fent tu i jo ara mateix,
estem parlant sobre un assumpte i més o menys... I de vegades et trepitjo una mica i després me retiro, després dius tu, i és una mica el mateix, és molt divertit, de fet.
Dintre d'aquest concert que fareu el 24, parlaves de presentar el Continental Blues, sí, amb tot el contingut, i afegireu alguna cosa més, evidentment.
Sí, tocarem algunes peces més que l'estem acabant de dir.
El Continental Blues precisament és una peça que has composat tu.
Sí, aquesta és la meva.
Aquesta és la teva, i que em deies abans que de fet reuneixes sempre o intentes reunir aquell tipus de peça que et recorda o que et porta algun dels intèrprets de trompeta.
Exacte.
Jo penso que quan tu fes la llista del Clark Terry, per exemple, amb Matt Davis, hi ha una distància amb les formes.
Sí, molt.
I per tant, és curiós, no?, pensar que tu reuneixes tota aquesta força, no?, i la fas...
Bueno, el que faig
és... O Clifford Brown, per exemple, no?
Sí. Bueno, el que faig són temes que a mi em recorden aquell trompetista perquè l'havia sentit tocar-ho.
Clar.
I després, a partir d'allà, segurament això em dicta una mica del color que tindrà aquella peça. Vull dir, clar, perquè si estic pensant en un trompetista en concret, tocaré una mica diferent que no pas si estic pensant en un altre.
Abans parlàvem de Chet Baker, però aquest fet que en fi, aquest aniversari, malauradament aquest sí. aniversari, i penso que Chet Baker, dintre de la seva època, a mi em sorprèn, perquè va durar molts anys mentre va funcionar, perquè va començar de molt jove.
Molt jove, sí.
I jo recordo algun tipus de gravació fent en directe, em sembla que era Hermosa a Califòrnia, feia la teva terra.
Exacte, sí, casa meva.
Tu ets californià.
Sí.
I era curiós, per menys per a mi, escoltar en Chet Baker amb el Mike Davis al mateix grup,
sí,
perquè a mi em semblaven molt distants. I en canvi, a l'hora d'escoltar-ho, no era així.
Bueno, o sigui, cada persona tenim la nostra veu, que seria el timbre de la trompeta, que tots els trompetistes tenen timbres diferents, sonen diferents, i la forma de parlar, o sigui, el tipus de fraseig, on poses les pauses, quines notes escolleixes, i això és el que defineix la veu particular de cada músic.
En DJ Gillespie, per exemple, doncs, tenia un fraseig impressionant.
Molt impressionant, va canviar el rumb del jazz, de la trompeta, vaja, molt.
Jo encara recordo un concert al Palau de la Música, a l'última època, a la darrera època, i era una cosa impressionant, no? O sigui, era un personatge poc, com ho diria, poc teatral, o sigui que sortia amb aquella túnica i estava...
En canvi, en la seva vida... Sí que era teatre. I amb un sentit d'humor impressionant.
Sí. Aquesta capacitat de la música de jazz per a partir d'una cosa anar traient, com anar escarbant,
sí.
O sigui, anar, és realment el que el defineix. Que llavors, per exemple, no sé, aquesta diferència brutal que es produeix en un moment determinat entre el trompeta negre i el trompeta blanc, creus que ha anat canviant amb el temps?
Sí, clar que sí, perquè és com és un acte social, el jazz. De fet, el jazz parteix d'una base social més que musical. I clar, durant tot el creixement del jazz hi havia una segregació obligatòria molt difícil amb què tractar. Clar, era molt difícil tenir una banda amb blancs i negres junts perquè anaven a llocs diferents, hotels diferents, sales diferents, i no podien entrar els dos en el mateix lloc. Fins molt recentment, fins als anys 40, tard.
I per això, vull dir, per això molts van venir a Europa.
Sí, exactament, clar, perquè és que òbviament no hi creiem ningú, espero, ni dels que ens estan escoltant amb això avui en dia, vull dir, no, és dramàtic. Però a mesura que socialment es va començar a igualar, bueno, encara estem allà, però
de
tenir per lo menos legalment una igualtat, pues, clar, les bandes es van començar a poder mesclar. I amb això, òbviament, cada vegada més hi ha, jo crec, menys diferència entre els blancs i els negres. Clar, al principi de tot, a Nova Orleans, els blancs eren els europeus que venien d'una tradició francesa amb conservatori, i els negres no, els negres venien de les plantacions, i amb menys, normalment, al principi, amb menys estudi. I això és està documentat i es nota moltíssim amb la música, amb la diferència de com un improvisava i com l'altre improvisava. Això està claríssim.
Ens hem deixat un nom amb tots aquests que hem dit, que per moltíssima gent és el clàssic trompetista de jazz, que Louis Armstrong.
Sí, també tinc una peça que està dedicada a ell.
Clar, que vull dir, de fet, és el que fora dels àmbits pròpiament dits de jazz, potser seria el més conegut, el més reconegut.
És el pare de tots nosaltres.
I a més, amb una capacitat per fer de tot.
Sí, ell va canviar molta cosa. De totes formes, ell també tenia el seu mentor i escoltava els seus músics i no sé quantos. Vull dir, és que és un tio que ell, clar, dins de la tradició, que la tradició per nosaltres és molt important i escoltem i coneixem la tradició, n'hi ha que surten que són capaços de canviar el rumb del curs del jazz, diguem, i ell va ser un d'aquests. Però clar, ell escoltava King Oliver, vivia a casa de King Oliver i el seu professor.
Matthew, estic molt content que hagis vingut i que hàgim pogut parlar. Hem fet una espècie de casa com una classe,
una mica de masterclass de la història de la trompeta.
I t'espero també, evidentment, que aquest concert que comença el dijous vinent, aquesta sèrie de concerts...
En el cicle porti, a les 9, això porti, comença a les 9.
Comença a les 9, diu que a quarts de 9 ja estarà obert el local, l'espai.
Exactament.
I que, en fi, la durada de l'espectacle m'imagino que serà entre una hora i mitja.
Sí, hora i quart, hora i mitja, més o menys.
Hora i mitja, i així aquesta continuïtat.
I esperem, el que sí que esperem és que, per lo menos aquesta primera vegada, pues, acudeixi molta gent, perquè voldríem que tot funcionés i que la gent vingués i que el cicle estigui content de tornar a obrir les portes a les sessions de jazz allà. I per lo tant, pues, invitem a tothom que pugui venir, pues, que vingui, per favor.
És un espai que està molt bé,
és un espai
que recull totes les característiques, penso, que pot tenir un concert de jazz,
molt,
sense
molt.
Cap tipus de problema.
Exacte.
Inclús el fet que es pugui prendre alguna cosa.
Sí, és un bar, o sigui que està molt bé.
O sigui que això reuneix tot, acaba de
tot les
reunir
necessitats de cadascú.
Exactament, exacte. Exactament. I això també fa, això també és una característica diferent del jazz, de la música clàssica actual,
sí.
Perquè al principi la música clàssica, quan va començar, també es produïa el mateix fet. Bueno, fèiem una casa, es feia en una taverna...
I al principi de l'òpera era que venia tothom per fer el berenar.
Exacte.
Vull dir, menjaven.
Exacte.
Wagner va dir al Liceu de Barcelona que ell vindria només amb la condició de que no tiressin els tomàquets a l'escenari. O sigui que...
Tu vas venir aquí amb un curs d'intercanvi a la universitat,
sí,
no?
I fixa't, i quan
i
acabi tornaré allà.
Quedar.
I quan acabi el curs tornaré cap a Califòrnia.
L'altre dia va estar...
La meva mare, pobra, està una mica amoïnada, tenim-me tan lluny, i jo també,
clar,
però
clar.
Ara aquest estiu vaig cap allà a visitar-la.
Molt bé. Doncs, Mati, saps, moltes gràcies per...
Saludo a la meva mare, que l'escoltarà, això. Oh, hello, mother.
No, fes una mica de speech.
No, ja està.
This
is for you, mom. Thank you very much for having me.
Molt bé, Mati, moltes gràcies per haver vingut i que tingueu molt èxit el dijous, i no només el dijous, sinó després i després i després i després.
Exactament.
Moltes gràcies.
Molt bé, Edward. Gràcies.
Doncs escolteu una música del Matthew Simon, aquesta que ho estàvem comentant, el Continental Blues, del quartet, amb el quartet de Matthew Simon, composada per ell mateix. Ara parlem de música també, continuem amb música abans de parlar de l'agenda, perquè amb l'homilia comentava en Chet Baker i posem una peça precisament interpretada per Chet Baker, That Holding Feeling, extraordinària.
Last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. To start, for that old feeling is still in my heart.
I comencem amb l'agenda del cap de setmana, que és llarga, llarga com de costum. Avui dijous, a les 9, al MUT, música cubana, latin, amb Melao de Caña. També avui, però més aviat, comença la temporada del Circ Relull al Parc de l'Arboretum. El Circ Relull que estarà amb nosaltres des d'avui dia 17 fins al dia 27, amb diverses funcions. Això, mireu, per preocupar-se de veure a l'agenda al www.circorelull.com i veuran tots els horaris, tots els preus, tots els dies en què estaran actuant a Sant Cugat. Demà divendres, a les 9 de la nit, a l'Església del Monestir, a dintre del 6è cicle de música coral de Camerata de Sant Cugat, tenim aquest cicle organitzat per Camerata Sant Cugat, a la parròquia de Sant Esteve Octavià, en benefici de Càritas i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat. En aquest cas, la peça principal és Arcana. Arcana, que és música coral clandestina de un compositor, William Byrd, que la va composar a l'Anglaterra del 1600. Sota el regne d'Isabel I, ser catòlic, practicant i compositor de música sacra, seguint la litúrgia vaticana, implicava ser acusat i perseguit per antianglicà i renunciar a favor dels mecenes i protectors habituals i, per tant, viure artísticament, diguéssim, en la clandestinitat. Aleshores, el William Byrd, que era deixeble de Thomas Tallis, situat aquest polifonisme de final del Renaixement i a les portes del Barroc, forma part del grup de compositors extraordinaris, s'ha de dir, que van produir el prodigiós moment coral dels voltants del 1600. La seva obra polifònica, en contrast amb l'escola veneciana o la ibèrica, és volgudament austera. Les tres misses que va escriure, a tres, a quatre, la que presenten la Camerata és a quatre, en el programa aquest que és el titulat Arcana, i va fer un altre a cinc veus. Aquestes misses constitueixen un exercici compositiu de concepció continguda que està basat en bona part en una gran precisió de la conducció de les veus. Clar, la seva austeritat conceptual la gaudim en diversos passatges on només dues o tres línies vocals mantenint la consistència retòrica i que això fa que concentri l'expressivitat lírica màxima. Aquesta manera de desenvolupar musicalment la litúrgia romana en un ambient purità, protestant i anticatòlic fa que la música de William Byrd hagi esdevingut un llegat de valor únic i, jo diria, d'una personalitat inconfusible. El programa, de totes maneres, com deia, es completa amb obres contemporànies. En aquest cas, són compositors actuals com Erics Essenbalds, William Howley, James Macmillan i el català Josep Vila i Casanyes. Però també el demà divendres a les 9, a la mateixa hora, al Teatre Auditori comença la seva presència a Sant Cugat de Mai Humana, la rumba amb música d'Estopa, que és un espectacle que repetirà, o sigui, que comença demà, com deia, a les 9, i repetirà el dissabte a les 6 i a les 9, i el diumenge a les 7 de la tarda. La veritat és que aquest és un grup que ha tingut un gran èxit, va començar al Teatro Rialto de Madrid amb un gran èxit, moltíssims espectadors, més de 100.000, i que ha anat recorrent diferents ciutats a Espanya i arriba a Sant Cugat amb la seva força d'un grup de percussió, el ritme i dansa, diuen, el més important del món, jo no m'atreviria a dir tant com el més, però sí un dels més importants, i espectacles que han estat aplaudits per més de 8 milions d'espectadors en tot el món. Per tant, com a mínim és un espectacle interessant on es poden veure artistes que canten, ballen, toquen tons amb instruments, generen el miracle rítmic i visual que distingeix a tots aquests espectacles de Mai Humana. La rumba és una coproducció de Mai Humana i Som Producte i és un tipus de companyia que ha estat molt present aquí, amb espectacles com Priscila, com Cabaret, i esperem que algun dia en Billy Elliot, que també el porten ells mateixos. La direcció és d'en Boaz Berman i en Jerry Berman, dos germans. Els arranjaments musicals són del mateix Boaz Berman i de Estopa, i les coreografies de la Thalia Bilk. Com deia, això començarà demà i durarà fins al diumenge. Però demà, perdó, dimarts, ja ho dic bé, demà, divendres, a les 10 de la nit, hi ha Nits Electrònica a la sala annexa del Casal de Torreblanca. En aquest cas, amb en Martí Farell i Ser Apolo, que és en Tomàs Mullor. House, electro, reggaeton, una vegada més, un tipus de música per gent jove, diuen, i que poden veure tothom. Per tant, que algú es vol destacar i anar-hi, no hi ha cap problema, i pot anar-hi amb tota la tranquil·litat del món. Dissabte, a les 6 de la tarda, a Can Ninot, al Patufet, Titelles per infants. És un espectacle amb aquest teatre que diu el seu creador, en Cristian Treceño, que és el més petit del món, amb una repetició diumenge a les 12. Estem parlant d'un espectacle per infants. I dins del Sant Cublac, el dia el de City Soul, aquesta quarta edició, a les 10 de la nit del dissabte, a la plaça Victòria dels Àngels, actua la cantant de soul anglesa Shirley Davis amb el grup The Silverbacks. Shirley Davis es considera una de les seguidores de les hereves de personatges com Aretha Franklin, és a dir, la màxima manifestació del soul. I, per tant, serà un espectacle que es farà a la plaça, un espectacle que és gratuït i, en conseqüència, que amb tota seguretat Pablo que es tracta, per l'espectacle de què es tracta, i per aquesta condició segur que estarà ple, i si no està ple serà gent que s'ho perdrà. Llàstima que sigui així. Però continuem perquè l'agenda és llarga i el diumenge a les 7 de la tarda a l'Aula Magna del Conservatori La màgia de la melodia, presentat per Joventuts Musicals, amb Àlex Castellana, piano, i Edu Torné, violí, que fan una part del concert, la Laia González, piano, i la Violeta Alarcón, soprano, que fan una altra part del concert, i l'Eric Vares, al piano, que fa una tercera part del concert. I, continuant amb música, i en aquest cas amb jazz, tenim a la cafeteria del Teatre Auditori a les 9 de la nit del diumenge, com de costum, també jazz amb Clara Luna Quintet. Aquest concert està, a part de que és el normal que es fa cada diumenge a la nit a les 9 a la cafeteria del Teatre Auditori, està també vinculat amb aquest Sant Cugat Black. I, per tant, esperem que també estigui molt ple. Habitualment, els concerts de jazz que es fan a la cafeteria el diumenge a la nit ja ho estan. I això és normal que sigui. I nosaltres continuem en jazz. Continuem en jazz perquè, com deia al principi del programa, avui, d'alguna manera, hi dediquem tot el programa. I, en aquest cas, a què ho dedico? A què sentirem primer? Ornithology. Ornithology és una peça i fantàstica, que està interpretada per Chet Baker, el nostre home d'avui, amb Matthew Simon, i en aquest cas amb una col·laboració que va fer durant 2 anys amb el grup d'en Jerry Mulligan, el saxo dels saxos barítons més importants de tota la història del jazz. Per tant, escoltem Ornithology amb en Chet Baker i en Jerry Mulligan, i després, si tenim temps, i espero que sí, posarem una mica altra vegada en Chet Baker, en My Funny Valentine. Thank you. I ara a continuació, per acabar, My Funny Valentine, cantant en Chet Baker, i fins dijous vinent, que tindrem teatre, parlarem de teatre, teatre fet aquí.
The odds were 100 to 1 against me. The world thought the heights were too high to climb, but people from Missouri never incensed me. Oh, I wasn't a bit concerned, for from history I had learned.
Se'ns ha curat la Sarah Vaughan, una gran cantant de jazz, però no era el Chet Baker. Ara sí, adeu.
Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak,